TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 25 d'agost i avui començarem el programa parlant de sanitat, concretament de la situació límit que denuncien des del SATSE que s'està vivint al servei d'urgències de l'Hospital de Can Mises. En parlarem ara en uns minutets amb la delegada d'aquest sindicat, amb Ana Belén García Márquez. Més tard us oferirem un programa doble de cinema amb el periodista i cinèfil David Ventura i farem també classes de repàs recuperant un contingut a més durant la temporada regular i que convé recordar. Per tot això i per molt més, ja tenim preparadíssima a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I com són les 12:05, abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, comença amb la repassada de l'actualitat parlant de les festes de Sant Bartomeu, de Sant Antoni, perquè, atenció, una forta rissaga va arrasar absolutament amb la platja de Serenal, on s'havia previst el concert de tancament de les festes.
Sí, el mal temps va deixar rissagues de més de mig metre d'aigua a la platja de Serenal, per això l'Ajuntament es va veure obligat a suspendre el concert previst per temes de seguretat. L'aigua va pujar diverses voltes, emportant-se altaveus i tot el que hi havia preparat pel concert, com les barres i els camerinos, i va fer malbé l'equip de so. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que han malmès tot aquest material. Ho explica Vicent Escandell, de l'empresa de so Sonitec.
Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora, cada rato se'n va i torna a entrar, mira com ara, que està totalment a dalt, i ho suporta tot. Mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats. Estan traient tot el que puguem, i perquè no quan pareix que seca torna a venir la rissaga, és un desastre.
Déu-n'hi-do per tots els equips aquests de so, un desastre. Per la mare de turisme, Ivonne, perquè el municipi de Santa Eulària ha patit una baixada important del turisme familiar.
Sí, així és, Laura. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics. Paula Raba és presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària.
El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido o lo vemos muy poquito.
El president de comerç de la PIME, José Javier Marí, i alguns dels comercials parlen també de vendes irregulars i pressupostos limitats. Els escoltem.
Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta, o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
A més, diuen que les estades de les famílies s'han escurçat.
I més assumptes que tenim avui damunt la taula, una cinquantena de treballadors d'AENA es van concentrar ahir a l'aeroport per demanar millores laborals i tornaran a fer-ho el pròxim dia 31 d'agost.
Sí, els sindicats diuen que a l'aeroport hi fan feina 250 treballadors, molts menys dels que necessita aquest aeròdrom. Asseguren que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut un 75%. Això provoca sobrecàrrega continuada de feina. Escoltem primer David Torres i després Jesús Pérez, que són representants del comitè d'empresa.
En el mes de juliol som el 6è aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
No entenen que en algunes àrees hagin de fer vacances a l'estiu, que és quan més activitat hi ha a l'aeroport, i demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació.
I acabem a Formentera, Ivonne, perquè el servei de bombers ha intervingut aquesta nit en dos incendis forestals.
Sí, els dos incendis es van produir al voltant de la mitjanit. El primer ha estat el camí Vell de la Mola, el que hi van actuar un caporal i dos bombers amb un vehicle d'intervenció ràpida i una bomba rural pesada, i l'altra, una hora més tard, al camí de Ses Vinyes, a banda dels bombers. En aquest també hi van intervenir efectius de l'Ibenat, policia local, protecció civil i guàrdia civil, i el foc es va allargar durant tota la nit i es va donar per extingit a les 6 del matí.
Idò, Ivonne, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després t'escoltam. Són les 12:09 i nosaltres avui començam posant el focus en la sanitat. Com us dèiem, avui volem començar el programa posant el focus en la situació del servei d'urgències a l'Hospital de Can Misses. En plena temporada alta és normal un increment del número de pacients, però volem saber si la situació que denuncien des del SATS, la situació que s'està vivint ara mateix, té algun precedent amb persones que diuen que han hagut de passar per uns temps d'espera de més de 12 hores. En volem parlar amb aquest sindicat, amb el SATS, i per això avui ens acompanya aquí a l'estudi la seva delegada, Ana Belén García Márquez. Molt bon dia.
Buenos días.
Si haguessis de descriure amb una paraula com és la realitat d'aquest servei d'urgències a Can Misses a dia d'avui, a 25 d'agost, com la descriuries?
Yo creo que es un servicio que está al límite, a punto del colapso.
Déu-n'hi-do. Vau enviar un comunicat fa just 5 dies. Que us va portar a enviar aquest escrit als mitjans, i en aquests 5 dies ha canviat alguna cosa, per poquet que sigui?
Pues lo que nos llevó a enviar este comunicado fue la petición de las enfermeras del servicio solicitándonos ayuda, socorro, no podemos más, no sabemos cómo sostener esto más tiempo. Y la situación es muy similar, varía según la hora, el momento del día, però no ha deixat de ser una situació límite.
Ho explicava a l'inici, m'imagino que en temporada alta, i més un lloc com aquí a Eivissa, on rebem milions de turistes, és normal aquest augment de la pressió assistencial. Però, clar, hi ha algun precedent de la situació que està vivint aquest estiu?
Siempre ha habido una carga muy grande de número de pacientes y de número de asistencias del servicio de urgencias durante muchos años. Y puntualmente se han dado en algún día que se ha tenido que esperar por X motivos y tal. Pero lo que nunca se había dado hasta ahora, y es lo que jamás había ocurrido y lo que está haciendo que el servicio esté sobrecargado, son las horas de espera que tienen que hacer los pacientes y la carga de trabajo que eso supone, de tener a todos esos pacientes ahí acumulados esperando. En algunos casos, pacientes donde no se pueden permitir esa espera, donde puede empeorar su patología debido a las esperas, y en pacientes también de edad avanzada.
Per tant, tothom que va al servei d'urgències, gent que té una patologia que depèn d'un temps de resposta ràpid i que, com deia ara Ana Belén, no es poden permetre 12 hores d'espera, pacients d'edat avançada, també boixos petits, m'imagino que això no entén ni d'edat, ni de gènere, ni d'absolutament res, no?
No, ellos tienen un triaje donde determinan la urgencia real de cada persona, donde se determinan unos tiempos de espera aproximados y de calidad, pero no están pudiendo que esos tiempos sean los que corresponderían a su nivel de triaje.
Exacte, que es pugui donar resposta en aquests temps que es fan així una estimació.
Que sea adecuado.
Exacte. ¿Per qué se ha arribat en aquesta situació? ¿Qué es el que está pasando?
Pues eso es lo que nosotros queremos averiguar. Es un servicio de por sí ya arrastra durante bastante tiempo una situación complicada. Tenemos donde faltan profesionales, donde además es una zona específica que se necesita una formación específica, y las enfermeras llevan mucho tiempo sosteniendo las urgencias. Es un servicio donde hay mucha rotación de personal y todo eso, pues al final va afectando. ¿Qué solicitamos? Pues que se valore, que se haga un estudio, que se vea dónde, qué está pasando, por qué se tienen que esperar tanto los pacientes a ser atendidos. No, sin un estudio de la calidad asistencial, de los circuitos, de los protocolos, de por qué están teniendo que esperar tanto, no imaginamos cuáles son las soluciones. Pero hay que tener soluciones ya, porque no pueden más. Es que no pueden más.
Clar, ara mateix, les teves companyes i els teus companys estan sostenint aquest servei, però a costa de què? Quina és la situació en la que es troben?
A costa de su salud física, su salud mental y a costa de cubrirse unos a otros. Es decir, las bolsas están agotadas, no solo para las enfermeras de urgencias, para todo el área de salud. Entonces, si alguien falta, si alguien se pone enfermo, son las mismas profesionales del servicio las que tienen que hacer horas extra, las que tienen que cambiarse el turno, tienen que hacer malabares para que todo quede cubierto y poder dar servicio a la ciudadanía. Pero están agotadas, no pueden más.
Uns efectes en la seva salut física i mental, també evidentment un efecte en l'atenció als pacients perquè ja no donen per més. M'imagino que la gerència de l'hospital és perfectament conscient d'aquesta situació, s'ha posat en marxa per mirar de solucionar-ho.
La gerència prioritza que se cubran les urgències perquè és un servei que realment no pot quedar descobert, però realment nosaltres pedim que hagan més. Necesitamos que hagan más. La gente necesita que hagan más. Necesitamos que hagan un estudio de las cargas de trabajo, que hagan un estudio de los circuitos, que haya cambios reales. O sea, está muy bien agradecer a las enfermeras el trabajo que están haciendo. Está muy bien decirles gracias, gracias a vosotros esto va tirando para adelante. Está muy bien, pero necesitamos que realmente haya decisiones valientes y cambios reales para mejorar el servicio.
Exacte, perquè ara estem en plena temporada alta, Augmenta la càrrega de feina, això és normal, però és que després vindran les onades de virus estacionals també, vull dir que...
L'època de gripe,
clar,
sí.
Que els pics vindran i si això no es soluciona, al final estareu en un bucle infinit.
Claro, ara nosotros tenemos a muchas enfermeras contratadas hasta finales de verano, después ¿qué va a pasar? Es decir, tenemos mucha dificultad para mantener aquí a los profesionales. Las enfermeras, debido a las circunstancias de la isla, les cuesta quedarse. Entonces, vamos a darles mejores contratos, vamos a darles contratos más largos donde ellas se sientan a gusto y se puedan quedar. No vamos a cortar un contrato a final de verano para volver a iniciar otro e iniciar otra vez la búsqueda o volver a rotar personal. También es una de las cosas que pedimos, que más estabilidad. Mejores condiciones en los contratos.
Exacte. És una situació, la d'aquest servei d'urgències, de les que ens volíem fer ressò, perquè a més sé que esteu patint una càrrega de feina molt important, molts de pacients, molta gent a la que assistir, i com dèiem, són les infermeres les que estan sostenint aquest servei, però no pot ser així per sempre. Així que volíem agrair-li una vegada més a Ana Belén García Márquez, delegada del SATSE, que hagi estat aquí amb nosaltres a IB3 Ràdio per explicar.
Gràcies a vosaltres per dar-nos voz.
I doncs, nosaltres ara, després d'haver explicat això que és molt essencial, fem una aturada per la publicitat i en tornar tenim cinema i classes de repàs aquí al programa. En un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Programa doble.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i jo és que escolto aquesta sintonia i jo ja em veig entrant a la sala de cinema
sí,
amb en David Ventura. Què molt
tal?
Bon dia.
Molt bon dia.
I res, aquí ja preparant-me les meves crispetes, que ja vam quedar la setmana passada que jo som de crispetes.
Fantàstic.
De cotufes, de palomites, digueu-li com vulgueu, sí, sí. Però em pareixen la millor companyia jo per veure una pel·lícula.
Molt bé. Jo no sé si seré la millor companyia, més que
home,
perquè...
Home, i tant. Per favor, seràs el nostre cinèfil de capçalera, de referència, que ens explicarà què podem anar a veure aquesta setmana, David.
Jo, perfecte. Doncs aquesta setmana tenim no una, sinó dues novetats a la cartellera.
Fíjate.
Una de ellas es rellevant, es la película que ahora sentirem al tráiler.
¿Cómo se encuentra? Bueno, vamos a mirar aquí dentro. Parece que tiene algo enganchado.
No se sap què és, això que té enganxat, no. Però ja fa por.
A veure, t'he de dir, és que no es pot, aquest tràiler no pot acumular més tòpics de lo que és el tràiler d'una pel·lícula de por. En una veu femenina preocupada. Què tiene allí en la boca? I de sobte com un eco, un sorollet, després un grinyol, un violí que entra i xumba!
Sí, i aquest en surt.
Aleshores... realment, o sigui, ho han fet ja amb el pilot automàtic, el tràiler, o sigui, ho han fet de...
Fet una plantilla de tràilers de pel·li de por, no? Enganxar, copiar,
pegar...
No s'ho han
currat el més mínim. Jo l'estava escoltant i ara està passant vergonya, no? Dic, ostres, un altre cop amb la... Sant Tornem-hi, no?
Sí, ho han tornat a fer.
Però bé, s'ha de dir que la pel·lícula, que jo no he vist perquè l'acaben d'estrenar, pareix que està prou bé, ha tingut bones crítiques, als aficionats els està agradant, és Insidious, Fuera del Más Allá, que és la sisena pel·lícula de la saga Insidious. És la sisena.
Sí, jo m'he perdut això, aquest fenomen, me l'he perdut, el fenomen Insidious.
Vale,
sisena pel·lícula.
És la sisena. Però, a veure, et sona Insidious, del 2010?
No, no. De res, o sigui, jo acabo d'aterrar aquí, any 2026, i jo sóc absolutament inconscient que això existia.
Vale, idò, perquè, esclar, tu no ets gaire aficionat al gènere fantàstic
i de
terror.
Ah, no, ja vam quedar que no.
Idò, pues ja està, no hi ha cap problema. Cadascú ha de veure les coses que li fan feliç i li agraden.
Sí. Exacte.
I si una cosa ens fa feliç ni t'agrada, idò a altra cosa.
N'hi ha tantes.
Mariposa. Clar, n'hi ha tantes. Aleshores, la primera és de la productora Blumhouse, que és una de les potents, i amb el director James Wan, que és un director extraordinari, magnífic, és un home molt bo. I l'original, el 2010, era extraordinària. Perquè era una mica, em pareixia una mica, tenia una mica de poltergeist, que era el fill en perill posseït per uns esperits malèvols, no? Que és també el tema... Aleshores, esclar, era una família que veu com el seu fill petit va tenir una malaltia, se l'estan portant, se'ls emporten, i, esclar, tothom que ha set pare, si es posa o mare, està dins en aquella... notes, no? O sigui, la tristesa, la por que el teu fill s'està morint, perquè...
Clar.
Pot ser per una malaltia, pot ser per uns esperits.
Val.
Aleshores, després entronca amb aquell mite grec de Orfeo i Eurídice, de baixar als inferns per rescatar la persona estimada. No? En aquest cas, és un pare que va a l'inframont dels esperits per rescatar el seu fill, que ha estat segrestat.
D'acord.
Aleshores, esclar...
Aquesta la de 2010, eh?
Sí, ja et vaig comentar que els grecs ho van inventar tot,
sí,
no?
Sí,
els antics grecs, allà...
Sí.
Aleshores, és una pel·li molt potent, que funcionava molt bé, i, esclar, d'aquí ha sortit una saga. S'ha de dir que les que han vingut després no tenen el nivell de la primera, però garanteixen entreteniment, estan ben fetes, i la veritat és que tots els aficionats del gènere la gaudeixen i està bé.
Clar, i per què tant... més podem voler ara, a finals d'agost, una mica d'aire condicionat i entreteniment, no?
Tens uns ensurts, tens possessions, en el cas la protagonista és una higienista dental. No sempre hi ha dentistes com a protagonistes de pel·lícules.
Està molt bé.
I sempre els dentistes són dolents. Aquí no, aquí la dentista és bona.
Val.
I esclar, i el que té a la boca aquell és maldat.
Pura,
No és una càries, és una cosa molt pitjor que una càries.
D'acord, val.
I Insidious, Fuera del Más Allá, la fan al Multicines i al Regio.
Molt bé.
I també hi ha una altra estrena, al Multicines, que és El motín, que és la nova pel·lícula de Jason Statham.
Ah, mira.
I dos, s'ha de dir que El motín és una pel·li que ofereix el que promet, que és Jason Statham repartint mecos i repartint hòsties amb la mà oberta o amb la mà tancada.
Com sigui.
Artículo número 5, pam, i res. I ara dins un barco, ara, com que és dins, ah, ets clar. El motín, perquè esclar. Aleshores, si fos en un altre lloc, pues es diria d'una altra
manera.
Ara està en un barco, es diu El motín. I molt bé, no té més, eh? No té més. És Jason Statham repartint manteca.
I aquest és l'argument, en un vaixell.
Aquest és l'argument.
Fin.
Qui vulgui Jason Statham repartint manteca colorada, tu sortirà del cine satisfet.
I tant.
Perquè la pel·lícula ofereix el que promet.
Molt bé.
Molt bé. I altres pel·lis al multicines continuen al final de Oak Street, l'Odissea i
que
Spider-Man.
Que jo no sabia que el final de Oak Street, que vam comentar la setmana passada, és aquesta amb Anne Hathaway i l'Ewan McGregor.
Ah, i l'Ewan McGregor, efectivament.
Clar. Clar, o sigui, esclar, raó de més per anar-la a veure.
Jo em vaig entrar amb el director i vaig passar olímpicament dels protagonistes.
És veritat, no, però que estan ara de promoció, estan
sí,
per tot.
Jo t'he de dir que l'aniré a veure aquesta setmana.
Perfecte.
Perquè ara he estat fora, he estat a Portugal, i ara que ja estic aquí, jo aprofitaré per veure-la.
Molt bé, i de
totes les pel·lícules infantils ja només queda La patrulla canina.
Ah. Bueno, i Spider-Man una mica, no? Bueno, sí, així per públic
també,
infantil.
També.
I adult.
Idò, continuem amb la subsecció de cinemes a la fresca.
Sí.
Primer amb el de Vila, que aquest divendres hi ha Campions, que no sé si és la de David Marquès o el remake de Woody Harrelson.
Ah, això no ho sabem.
Aleshores, jo hauria d'haver fet una cridada a l'Ajuntament de Vila per demanar, però no he fet el periodisme.
D'investigació.
No he fet el periodisme d'investigació. I no, aleshores, és igual, si no va veure la de David Marquès o el seu remake, pues són pel·lis guais, entretingudes i xules, i ja està, no
molt
pateixis.
Això. A les 9, a l'Associació de Vecins
de Platja d'en Bossa, allà al barri de Platja d'en Bossa. I dissabte, que és al parc a Maria Bellán Gómez, hi ha Figures Ocultes, una pel·lícula del 2016 que reivindica el paper de les dones afroamericanes de la NASA en el projecte per arribar a la Lluna l'any 1969. I que van ser doblement invisibilitzades, per una banda per ser dones i per ser afroamericanes.
És veritat, molt bona pel·lícula.
Efecte, una pel·lícula
aquesta.
Molt interessant. Sí. I mentre tenim, a més, el cinema La Fresca de Formentera, que té un toc arti, i aquesta setmana té tres propostes absolutament... que jo crec que no encaix... No és el que és un cinema La Fresca, però no. Està molt bé que se'ls vagi la pinça d'aquesta forma.
Perfecte.
La primera és Mon oncle, de Jacques Tati, de l'any 1958.
Això avui, veritat?
Això avui dimarts, al Jardí de Saseres de Sant Francesc. Jacques Tati, comèdia... Bueno, un senyor que no parlava... És molt loca. És un humorista francès dels anys 50 i 60, que són pel·lícules mudes, però amb color i amb música. A qui se li pot ocórrer projectar això? A una persona que a mi em caurà molt bé, amb tota seguretat.
Segur. Podem averiguar, que s'ha encarregat de la programació
sí,
i us presentem, saps?
Sí, sí.
I fèiem aquí una trobada a la ràdio, no?
Efectivament.
Perfecte. Avui a les 10, eh?
Avui a les 10. Molt després, bé. Dijous, a la plaça de l'Església de Sant Ferran, Los Domingos, de l'Auda Ruiz de Azúa, una pel·li que s'ha de veure,
sí,
interessantíssima.
Absolutament. Però és veritat que dius... Encaixa en un cicle de cinema a la fresca d'estiu? No gaire.
Tampoc gaire.
Excel·lent pel·lícula,
sí,
eh?
Sí, però...
La recomano sempre.
Però s'ha de dir que la projecció és a la plaça de l'Església, per tant...
Té
també,
sentit,
també
ara
té
tot
sentit.
Té sentit. D'acord.
Això
va,
mateix.
Té
això
sentit.
Mateix. I la cosa més ja increïble, el dissabte, al casal del poble de la Mola, The Way We Were, tal com éramos, de l'any 73, amb Barbara Streisand i Robert Redford. Sí,
un clàssic, que guapos
tots dos.
Un clàssic,
guapíssims,
sí.
No? I deia, però esclar, és una pel·li de...
Un clàssic.
Sí, és un clàssic, que fa 50 anys va tenir molt d'èxit.
Està bé.
Sí.
Aquesta te la compro.
Molt bé.
Molt bé.
Estupenda.
I ara, clar, arriba el moment àlgid
el programa
de la secció.
Que sí. El programa doble, que és aquesta pel·lículeta que escoltarem ara.
Bruno, no debes hacer eso. Ha estado muy feo.
Es imprescindible que os deshagáis...
A veure, què és això de la criatura?
Sí, escolta una cosa.
A veure.
Abans, no, he de rectificar.
Ah.
Figures ocultes del dissabte és a la plaça Bob Marley d'Esperatet.
Ah, d'acord.
No és a la plaça Maria Villan Gómez.
D'acord, d'acord. Idò, dit això, figures ocultes...
Sí, al cinema La Fresca de Vila.
Exacte.
Dissabte a la plaça Bob Marley... davant de l'hotel Royal Plaza.
Perfecte.
Perfecte.
Molt bé, dit
ara,
això.
Ara, dit això, perquè s'ha de ser rigorós amb la dada.
Sí.
La criatura de l'Eloi de la Iglesia. Que, escoltant això, què dedueixes?
És una dona que té un gos...
Sí, que té un canet...
Que
sí,
no
sí.
Es porta molt bé perquè li diu això no està bé o no sé què li ha
sí,
dit.
Sí, és,
no?
És un mossenya que li diu a Juan Diego... que és el marit de l'Anna Belén.
És un mossenya que és el marit de l'Anna...
No, el mossenya li dic, li diu al marit.
El
mossenya li diu, tenéis que desembarazaros esta criatura.
Ah, d'acord.
Perquè l'Anna Belén li té molt apreci a aquest canet. No, no és un canet, és un senyor, és un bitxarraco, és un bigardo, és un senyor que... A veure, és una pel·lícula, La criatura, 1977, Eloi de la Iglesia... Ja et faig l'espoiler.
Atenció, sigui, Spoiler alert, apagau la ràdio si
no,
voleu
no, no,
veure...
que no la paguin, que ara de lo bo, que no la paguin. No,
no. Apagueu la ràdio,
no apagueu la
atenció,
ràdio.
Però ara que hi ve l'espoiler.
Vale, és Anna Belén té sexe amb un ca.
Perdó?
Sí.
Ah, ostres, m'acabo de despertar de colpe,
he utilitzat
avui, en aquestes hores.
He utilitzat una expressió correcta i educada,
sí.
No?
O sigui, molt escèptica.
Molt escèptica. Anna Belén té sexe amb un ca. Aleshores, dit això, la gran pregunta és com fer-ho perquè... Però l'escena de sexe és quan ja porten una horeta de pel·lícula, no?
Ah, bueno, bé.
Sí, no és el començament. No és el
val,
començament.
Val.
Aleshores, com fer-ho perquè sorgeixi de manera natural? Com que sigui no sense forçar. Que és l'evolució natural de les coses. És a dir, veus aquella escena de sexe i dius és que clar, és vist lo vist, és el que ha de passar, no? I després, com fer-ho perquè no sigui extremadament groller? És a dir, com fer-ho perquè és pertorbador, és inquietant...
Ha de ser-ho, no?
Ha de ser-ho, però no és desagradable. I, a més, tampoc es veuen... No és una pel·lícula pornogràfica, no es veuen genitals, és a dir, ni d'un ni de l'altre. És a dir, com fer que una cosa tan heavy, fer-ho guai, fer-ho... Fer-ho elegant és molt complicat. O sigui, com fer que la zoofília sigui... que es pugui ensenyar bé? És molt difícil, és molt difícil.
Així, a priori, jo no em veuria capaç de fer-ho. No em veuria capaç.
Jo tampoc. Però l'Eloi de la Iglesia ho va fer i ho va fer molt bé. I, esclar, i després, una vegada ja s'ha consumat... Ja... I ara què queda?
Vull I ara què passa a la pel·lícula?
La mitja hora que
no?
Queda de programa, de pel·lícula, què? No? Perquè, clar, això ha de tenir conseqüències, no? Vull dir,
dic
això...
jo.
Sí, sí.
Això no farem spoiler.
No, això ja no.
Val.
Això ja no.
Val.
Aleshores, quina gran pel·lícula és La criatura? Quina pel·lícula més loca, més... Quines coses feia el cinema espanyol als anys 70?
Sí, això t'anava a dir,
era?
Sí.
I què reivindicables són... Jo recomano, jo som un enamorat del cinema espanyol entre el 72 i el 79. Jo penso que és el tardor franquisme i la transició, no? O fins al 80, que és un moment en què, com es deia, tot estava perfecte, tot era possible, i de sobte es va experimentar moltíssim, van haver-hi moltíssimes línies de fuga, hi ha molta gent que va fer... propostes molt agosarades i després, a partir dels 80, va haver com un retorn a l'ortodoxia, no? A l'indústria, a fer coses més previsibles. En aquells moments, en aquell explosió, aquell Big Bang, va deixar també molta morralla.
Suposo.
També, però també va deixar moltíssimes coses que ara estan bastant oblidades i que convé recuperar.
Molt bé.
Jo vos recomano la filmografia sencera de l'Eloi de la Iglesia. D'ella es coneix molt, se'l coneix com a autor de pel·lícules de cine kinky, no?
Sí.
De la Iglesia sabeu que tenia una història personal molt, molt potent, perquè era un homen i era també homosexual, i diguem que dels seus temes que més li interessaven, que era la joventut marginada i també l'homoerotisme, el va convertir pràcticament en el centre de la seva filmografia. Cosa que avui en dia ja són coses acusades, imagina't fa 50 anys.
Imagina't.
Diguem que és el nostre Pier Paolo Pasolini. També va tenir un final així un poc tràgic. Però és clar, aleshores es coneixen pel·lis com Navajeros, Colegas, El Pico, les pel·lícules de temàtica de cine kinky, cine d'heroïna.
Sí.
Però és que té altres pel·lis magnífiques que estan bastant oblidades i que es gaudeixen molt. No és un cine elegant, no és un cine subtil, no és un cine perfecte, tot el contrari, però és un cine que mai decep i que ofereix moltes emocions fortes i que estèticament són molt guais. Jo recomano El Techo de Cristal, de l'any 71, amb Carmen Sevilla i Vicente Parra. Carmen Sevilla fent un paper també molt loco, molt absurd, molt... que no t'esperes a Carmen Sevilla en una pel·li com aquesta. La Setmana de l'Assassino, del 72, sobre un assassí en sèrie involuntari que cada dia de la setmana mata una persona sense ell voler, però les coses van com van, molt reivindicable. Una que es diu Una gota de sangre para morir amando, que és la versió trash de La taronja mecànica, de Kubrick. Molt, molt loca, molt abracadabrant. O aquesta, La criatura, que és un absolut festival. Totes són super recomanables i totes les trobo a una plataforma de cinema espanyol, que és Flixolé.
Flixolé, perfecte. Idò, David Ventura, gràcies per aquest viatge inesperat.
Sí, sí, sí.
Queda pendent això, aquesta trobada entre el programador de cinema La Fresca de Formentera i
mateix.
Vostè.
Ai, doncs, estaria molt bé.
I parlem la setmana vinent, si vols.
Clar,
i acabem
sí.
L'estiu.
Clar que sí.
La setmana vinent, perfecte.
Serà un plaer i una alegria.
Idò, David, fins la setmana vinent.
Vagi bé.
Naltros ara ens toca obrir els llibres i repassar les nostres assignatures pendents.
És imprescindible que os deshagáis inmediatamente de ese animal.
Classes de repàs.
12:35 i ja ho sabeu, que enguany, durant el mes d'agost, repassam alguns dels continguts del programa que s'han convertit d'alguna manera en assignatures pendents. Alguns reportatges o entrevistes sobre assumptes que creiem que no hem d'oblidar. Així que avui fem un salt al passat, ens traslladam al 7 de gener d'enguany i ho fem per repassar l'entrevista sobre el naixement de l'Associació de Joves d'Eivissa. Això és el que vam sentir.
Flors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent, amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou.
Aquests dies s'ha presentat a Eivissa l'AGE, l'Associació de Joves d'Eivissa, una entitat que defensa la cultura pròpia i reclama canvis al model turístic que els expulsa, segons diuen ells mateixos, de l'illa i de la que és casa seva. Per parlar d'aquesta entitat i dels objectius amb els que neix l'AGE, avui ens acompanyen aquí a l'estudi en Didac Ferrer i en Vicent Palerm, tots dos membres de l'AGE. Molt bon dia, bon any i enhorabona per aquesta iniciativa, Didac.
Bon dia i moltes gràcies.
I Vicent, també, moltíssimes
moltes gràcies.
Quins són els principals objectius amb els que neix SAGE, Vicent?
El principal objectiu amb els que neix SAGE va ser de donar-li representativitat i donar-li veu a la joventut, de donar-li una forma organitzada de presentar els seus problemes, perquè va néixer de la idea de que tots a la silla, per mor de insularitat, de model turístic, d'oportunitats estudiantils i laborals, tots sofrim exactament els mateixos tipus de problema, ja siguis de Sant Antoni, ja siguis de Santa Eulària, ja siguis d'una punta de silla a l'altra. I ens van donar compte que no hi havia ningú, en plan, ninguna mena d'associació, de col·lectiu o qualsevol tipus de cosa que ens juntés per tal de donar-nos veu de manera conjunta i de poder mostrar i reivindicar aquests problemes, a més de poder-hi proposar alguna petita solució.
Mm-hmm. Vale, i llavors parlarem de solucions, si és que n'hi ha damunt la taula, que espero que sí, segur. Volies afegir alguna cosa, Didac?
Sí, no, bé, jo trobo això que era un problema que no existís res així aparegut. De fet, molta gent m'ho diu, de que ja era hora, de que portant moltes dècades d'aquestes problemàtiques i que ens ha mancat teixit associatiu per respondre-hi. I bé, no sé, supos que deu tenir alguna cosa a veure amb això de que a Eivissa tothom viu una mica aïllat entre si, també. Els nuclis urbans són relativament recents i tota aquesta cultura d'associar-se i d'ajuntar-se per fer coses, idò, no la tenim tan desenvolupada com a altres llocs, potser.
I fins i tot a altres illes, no?, com Mallorca, Menorca...
Definitivament, no? Sí.
Quines serien les principals problemàtiques en les que heu posat els focus ara en els inicis de l'associació, Didac?
Idò, bé, nosaltres identificam diverses problemàtiques, diversos temes centrals, diguéssim, potser podríem parlar de la defensa del medi ambient i de l'ecologisme, també dels drets laborals, que a nosaltres ens afecten especialment per ser joves, perquè tenim accés només a feines molt precaritzades i molt de temporada. Podríem parlar també de l'emergència lingüística i de retrocés en l'ús del català entre la gent jove, especialment. Podríem parlar de molts problemes i realment m'ho hem adonat de que s'arrel bastant ve del model econòmic que tenim, que és el turisme massiu, que ens empenta a acceptar només aquestes feines precàries, que són les úniques que trobem en el mercat, ens fa fora de ca nostra a base d'explotar els preus i de dedicar habitatge que podria ser per residents, el dedicam a turistes, que la nostra llengua i cultura passen a un segon, tercer, quart pla, per davant, o sigui, per darrere dels anglès, els castellars, l'alemany, etc. Aleshores, nosaltres identificam bastant que l'arrel del problema és aquest model turístic.
Vicent, alguna altra problemàtica? Mira, he apuntat jo, igual me n'he deixat alguna, però medi ambient, drets laborals, emergència lingüística, que m'agrada aquest qualificatiu. No m'agrada el concepte, evidentment, però que se li posi aquest nom d'emergència lingüística vol dir que realment és important. Model econòmic i habitatge. Alguna altra problemàtica que ens haguem deixat en aquesta repassada que feia ara en Didac?
Ara, de primeres, no, jo crec que les he repassat totes bé. I, bueno, els ha lligat totes al model turístic, que és una cosa que solen criticar. És obvi que tenim que les problemàtiques que no venen relacionades amb el model turístic són ben poques.
Què més coses? Quin anàlisi feis de l'Eivissa actual que tenim a dia d'avui, tenint en compte totes aquestes problemàtiques que posava en primera plana, Vicent?
Pues jo crec que analitzam una Eivissa que està directament en el servei de turisme, o una Eivissa que no pensa en els seus residents. Ara estava pensant en una frase que no sé si va acabar en el manifest o no, que vam llegir l'altre dia de la presentació, que era, en plan, una Eivissa que està només pensada per als de fora, una Eivissa que només ens veu en els residents com a mà d'obra. Així que donaria igual que fóssim o d'aquí, que fóssim persones autòctones o que fossin persones de fora, a ells el que els importa és cobrir les places de feina de les diferents coses que es proposen, i si els fa falta que les nostres vivendes, les nostres cases, siguin enfocades en el sector turístic i que siguin de temporada, pues, ho preferiran, i si només ens veuen com per treballadors de camarers o de taxi o de vaixells o de més, pues tal. La lectura que faim és un poc com es model és completament transversal a totes les realitats de l'illa i és molt difícil sortir fent una crítica sense tenir que entrar en ell.
Exacte. Didac.
Sí, jo veig bastant igual, o sigui, i que també ja portam això, moltes dècades d'abusos i que s'han normalitzat moltes coses i moltes pràctiques i moltes dinàmiques que ara revertir-les es fa una tasca complicada. Nosaltres el que podem fer per començar és reconeguer-les, denunciar-les i bé que s'assenyalin com a problemàtiques com a tal, el que dèiem, els habitatges, els drets laborals, o sigui, totes aquestes coses que estan completament a sorda del dia a Eivissa, igual que les construccions il·legals, igual que les places turístiques il·legals, o sigui, tot això que es va sumant i que, sí, com deia en Vicent, o sigui, ho trobàvem a tota la realitat de la nostra illa.
Que és transversal, veritat. Mm. Parlàvem a l'inici de solucions, també en vau plantejar de solucions en aquesta presentació que vau fer a Can Jordi, també local emblemàtic de resistència d'alguna manera.
Mm. Nosaltres, per començar, bueno, això ens ho vam preguntar també l'altre dia, a un altre mitjà. Mm. Jo crec que proposar solucions com a tal no ha de ser la nostra feina. Nosaltres el que volem fer és denunciar la situació actual i que hi ha molta gent que no està d'acord amb això i que ens resulta problemàtic, que ens faci fora de la nostra pròpia illa. I bé, sí que trobem que hi ha coses que es poden fer i que nosaltres proposem que es puguin fer, és a dir, per començar, posar topalls i regularitzar el tema de l'habitatge i fer mesures concretes per assegurar que la gent jove que hem nascut en aquesta illa, o que no, perquè ens sentim d'aquí, puguem tenir el dret, l'oportunitat de viure a la nostra illa. Coses d'aquestes trobam que sí que són solucions que funcionen en altres puestos, que s'estan plantejant des d'altres territoris i trobam que sí que es poden aplicar també aquí a Eivissa, evidentment. I això. Sí.
Mira, ara que heu posat damunt la taula el tema de solucions que s'estan aplicant en altres bandes, tots dos heu estudiat fora, segur que molts dels companys de l'associació estan en la mateixa situació. Com es veu l'illa d'Eivissa des de la perspectiva d'estudiar fora pel que fa a les nostres problemàtiques i també les possibles solucions, no? O alternatives en aquests problemes, Vicent?
Jo crec que el que te diu la gent, o més bé quan dius que és d'Eivissa, la primera percepció que tenen, o els insults, no sé com dir-ho, les bromes que et fan per ser d'allí, són bastant representatives. Allà moltes voltes se'n diu, dic que soc d'Eivissa, i em diu, ets d'una colònia d'Alemanya. Se'n diu directament, denunciant un poc la gran presència de turistes a l'illa i com està completament... moltes voltes, sobretot a l'estiu, més dedicat a les de fora que a les d'aquí, però clar, se'm fa la broma com si ja Eivissa no fos ni d'Espanya per començar. La percepció d'Eivissa que hi ha és la percepció social que té tothom. Una illa de festa, una illa d'accessos, una illa d'abusos, una illa dedicada en aquest sector turístic massiu. I jo crec que també és curiós els amics de fora que he convidat i que els he convidat a veure una illa més cultural, més d'aquí, més de la gent que la vivim dia a dia, una illa en què poden admirar més la nostra llengua, les nostres formes d'ajuntar-nos, la nostra cultura i els paisatges naturals que tenim així tan poliats i tan pulcres. Mm.
I és curiosa, aquestes bromes, no? La resposta comú, no? Quan dius que ets d'Eivissa. Curiós, perquè segurament tenc el doble d'edat que valtros i aquestes mateixes bromes ja me les feien jo quan vaig sortir a estudiar. Totes aquestes campanyes de promoció turística on s'intenta promoure una altra illa, no? Més de natura, de turisme, d'esport, de congressos, de gastronomia, realment, al cap i a la fi, les bromes que ens segueix fent tothom són les mateixes i estan relacionades, bàsicament, amb que som una illa de festa, una colònia d'allà on sigui, Alemanya, en aquest cas, per exemple, o que en hivern tanca portes i aquí no hi ha res. Vull dir, realment s'està fent alguna cosa des de les institucions, perquè dèieu, la nostra feina no és donar solucions, però els que tenen aquest poder, no?, d'alguna manera de portar solucions, estan fent la seva feina quan fa 20 anys la imatge era la mateixa que es té a dia d'avui de l'illa d'Eivissa. S'està fent alguna cosa realment, trobeu? O és una mica per això que neix l'associació, Didac?
A veure, és que part del problema també és, o sigui, això que comentaves de vendre-se part més cultural, gastronòmica o d'això és de la illa, al final no deixa de ser apel·lar a una altra clientela. És a dir, és un rebranding de la marca Eivissa. Però no soluciona els problemes aquests estructurals d'habitatge, de manca de mà d'obra, aleshores els treballs cada volta són més precaris, etc etc. Aleshores, això, no sé si estic ja entrant en el pla d'opinió personal i no d'opinió de l'associació, però trob que la solució no passa per la desestacionalització, aleshores estem tot l'any amb això, ni passa per apel·lar a un turista amb més sous o potser amb uns interessos més enllà de la festa, passa per reduir la oferta, perquè totes aquestes problemàtiques, a part de per els tipus de turista o de model turístic que es proposa des d'Eivissa, que és aquestes de festes, d'accessos, etc, etc, també és per la quantitat, és a dir, no és sostenible. És tan simple com això, no és sostenible. Tenim la illa que tenim, és lo grossa que és, i encara que es canviï el branding de la marca Eivissa, d'això, igualment sí que trob que és positiu. Dins d'aquest decreixement crec que és positiu que s'apel·li a un altre tipus de turista i que es vengui també el importantíssim patrimoni cultural i lingüístic que té Eivissa.
Li demanquen en Didac perquè amb els dos hem estat parlant, no, d'estar estudiant fora, no? I tot i això us implicau una iniciativa que té el focus en Ca Nostra. Mm. Vull dir que tot i aquesta distància, no, en sa que heu viscut o estàu vivint, perquè imagino que moltes i molts de membres de l'Associació de Joves d'Eivissa estàu ara mateix estudiant fora o acabau de tornar, tot i això, tot i aquesta distància, apostau per seguir treballant en iniciatives que tinguin Eivissa en el focus, no?
Sí, també és molt curiós, hi ha molts de joves que estan estudiant fora, que són d'Eivissa, i que no s'acaben d'implicar en el que seria l'associació perquè estan fora i els hi pareix inviable, els hi pareix impossible, que nosaltres també intentem quedar, bueno, des de la distància també podeu fer alguna cosa, també podeu ajudar a organitzar o sobretot podeu ajudar a participar, donar idees, a formar part del que seria els processos de decisió i de si allà que imaginem tots. Mm-hmm. Però encara que hi hagi gent que no s'impliqui, sempre tenim el seu suport. En plan, me'n recordo ara d'un cas més específic d'una guerrilla de Galícia que era aquí a Eivissa, estava per allà estudiant i diu, uah, em sap molt de mal no poder-me implicar, però estic super a favor del moviment o el que estàveu intentant fer i de més. Ja després jo crec que té encara més sentit que la gent de fora s'impliqui en l'associació, ja per la cosa que moltes voltes jo, en el meu grup d'amics, quan estàvem estudiant fora, els deia que estàvem exiliats, perquè si volem imaginar una cosa fora del turisme, si volem estudiar alguna cosa que no sigui turisme o les poques carreres que acaben aquí a la seva universitària d'Eivissa, no tenim que anar fora. I jo crec que és lògic, perquè encara som molts de joves, és que ens agradaria, que ens agradaria imaginar un futur a Eivissa per molt que haguem estudiat una carrera universitària. En el sentit de, ens agradaria desenvolupar una feina en plan d'un grau estudiantil gros, a la nostra illa, en els nostres cercles, en la nostra família, sense tenir que renunciar i sense tenir que realment passar per el que és un procés migratori, per molt que sigui dins el territori nacional. Mm. I clar, en plan, molta gent s'implica en l'associació perquè jo crec que la veu com aquesta porta d'intentar canviar alguna cosa i d'intentar fer néixer una oportunitat de puc tornar a la meva illa, puc tornar a fer vida a la meva illa per molt que hagi estudiat això o fora del turisme.
Mm. Ara parlàvem de la mobilització i de tornar a Eivissa. Trobeu que els joves es mobilitzen prou aquí a Eivissa? És una cosa intergeneracional, no? De lo que comentàvem abans també amb en Didac, per el perfil de població que tenim aquí a Eivissa, no? Més dispers, costa en general que la gent es mobilitzi, perquè sempre es posa molt el focus en els joves, de, ai, és que no són gaire participatius, no es mobilitzen, però és una cosa intergeneracional, veritat. Aquí, tot i que també hem de posar damunt la taula iniciatives com Prou, Canviem el rumb, que han sorgit recentment, però això, si trobeu que aquí falta que la gent es mobilitzi una mica més i com està el teixit associatiu. Sé que són moltes preguntes, però com estem arribant al final, jo ja les començo a ficar totes.
Sí, com dèiem abans, també una mica, és a dir, com per la població dispersa, trobam que aquesta cultura associacionista, que la trobam molt en altres puestos, aquí tenim més mancances. La gent no hi ha estat tan avesada. Al final es tracta de costums. I aquí no hem tingut mai o fins fa realment poc aquest costum. Sí que també jo penso també amb el paral·lelisme, potser amb el moviment antiautopistes, és a dir, que en aquell moment que va requerir que la gent es mobilitzés i s'organitzés i anés de manera més conjunta, idò allò va suposar un punt d'inflexió molt gros, jo sent per si illa. I des d'aleshores no hi ha hagut aquesta continuïtat, potser per com va acabar tot allò. Però sí, en els darrers anys veiem això, organitzacions com Canviem el Rumb, que al final també venen de... No dic en majoria, però també tenen la seva arrel en la gent, per exemple, o en altres organitzacions que ja existien d'abans. Però sí, aquesta cosa més popular que representen Canviem el Rumb, o propostes també més en clau jove, com la revista 078, el Kesti Club, és a dir, sí que començàvem a veure allò brotes verdes, no? I jo crec que era qüestió de temps de que hi hagués alguna associació de joves d'Eivissa.
Estàs d'acord, Vicent?
Sí, jo tinc que dir que no tenia massa coneixement de com anava el teixit associatiu a Silla, i sí que el que em va sorprendre va ser com allí a Madrid sí que hi ha un teixit associatiu molt fort, però en plan, és increïble tots els tipus d'associacions, ja siguin transversals del que seria, en plan, Madrid com a capital, i ja en plan, els diferents barris que existeixen ja, que associacions tan petites però que hi té tanta participació, també per una densitat de població molt grossa i també per una facilitat que el transport públic de Madrid, en plan, encara que tingui els seus problemes, és que funciona dels millors, tristament, d'Espanya, i aquí a Eivissa sí que es va que, en plan, comparar amb el teixit associatiu que hi ha, és molt pobre, frent tots els problemes que tenim, i ja llavors, en plan, jo crec que en Didac té molta raó en les diferents raons que si dispersió de Silla, si no hi teníem un costum de tan col·lectiu o tan associativa, però sí que és veritat que aquests últims anys es comença a fer diferència i això és algo a assenyalar i molt positiu.
I a celebrar, també. Idò, ja per acabar, i serà una resposta breu en aquest cas, però us la faré en els dos. Vicent, tu et planteges un futur aquí a Eivissa?
Jo em plantejo un futur a Eivissa aquí completament i em vull lluitar per ell, perquè tampoc me'n vull anar a estudiar en plan a fer vida fora, vull reivindicar poder tenir una vida aquí a Eivissa.
Didac.
Jo me'l plantejo, però he de fer un exercici d'imaginació molt fort. O sigui que abans de prendre aquesta decisió hauria de veure una Eivissa molt canviada. Sí, perquè ara mateix això és el que dèiem, és a dir, no és una illa que doni la benvinguda, ni és una illa amable, i menys amb els que som d'aquí, curiosament. Aleshores, Sí, però amb lletra petita. Si amb Sage aconseguim fer coses, potser sí, si no, ho dubto.
Tant de bo, d'aquí un temps, pugueu dir els dos que ja us heu establert aquí i que molts dels companys de Sage, Associació de Joves d'Eivissa, que tot just acaba de néixer, que puguem parlar d'un futur brillant per aquesta associació i que molts dels membres de l'associació hagueu tornat cap aquí, que us necessitem. Moltíssimes gràcies. Idò, quan són les 12:56 i després d'haver repassat aquesta entrevista, recordem, del 6 de gener d'enguany amb l'Associació de Joves d'Eivissa, nosaltres ara fem una aturadeta, l'última del programa d'avui, i ja enfilam al final del programa. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El dia, a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí en Ivan Aranyó. Molt bon dia de nou, companya.
Bon dia de nou.
Avui obrim agenda cultural a Santa Eulària perquè s'inaugura l'exposició Visibles a la sala d'exposicions Sant Jaume 72.
Sí, és una mostra dedicada a les obres de dones artistes que formen part de la col·lecció municipal. L'exposició reuneix un conjunt de peces que fins ara no havien tingut espai propi dins d'aquest fons artístic. una oportunitat per conèixer el treball de dones artistes que porten el, que estan en el patrimoni illenc, que no sempre han estat en primera plana a la mostra obra avui i fins al 12 de setembre.
I de fet no deixem Santa Eulària i Bon perquè només queda una setmana per poder visitar l'exposició Flowering d'Anna Marian Torres al Centre Cultural de Jesús.
Sí, així és, es tracta d'una exposició que invita el visitant a submergir-se en un llenguatge pictòric profundament expressiu on el color, les textures i el moviment es converteixen en els autèntics protagonistes. Parlem d'obres emmarcades dins de l'abstracció contemporània i que construeixen un univers visual marcat per les superposicions de la matèria. La mostra estarà oberta fins al 31 d'agost.
Idò, Ivonne, ens quedem amb tot això. Demà seguim, eh?
Molt bé, demà més. Demà.
I aprofitam aquest últim minutet del programa per felicitar en Declan Patrick McManus, però segurament el coneixereu més si us dic que és el nom artístic d'en Elvis Costello. Vaja, Elvis Costello és el nom artístic d'en Declan Patrick McManus. Avui fa 72 anys aquest músic, compositor, cantant i productor britànic. Es va iniciar a l'escena pop rock londinenca a meitats dels anys 70 i des d'aleshores va arribar la new wave, el punk i moviments amb els que es va associar. La revista Rolling Stone l'ha reconegut com un dels 100 millors artistes de tots els temps i avui el felicitem amb aquest pump it i tornem demà a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio. Les no